Seguim quan passen 6 minuts de les 10.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Avui em fa molta il·lusió tornar a compartir una estoneta a Ràdio Vilafranca amb la sociòloga i mediadora de conflictes penedesenca, Alba Castellví. Ben tornada, Alba.
Bon dia, Sílvia. Doncs a mi també em fa molta il·lusió tornar a parlar amb tu després d'un quant temps.
I tant, i tant. L'Alba Castellví acaba de publicar a Angle Editorial Educadolescents, manual per viure sense conflictes amb els fills i ajudar-los a créixer. Alba, aquest llibre és la continuació natural de l'Educar sense cridar, no?, que ja porta 11 edicions i que donava eines per acompanyar els nostres fills i filles entre els 4 i els 12 anys.
Sí, exacte. És el llibre que els pares d'aquests nens i nenes que ja tenen més de 12 anys i que, per tant, ja s'havien quedat sense un manual per les seves noves edats, em demanaven. I quan publiques el llibre d'adolescents, no? És una pregunta que ja feia temps que me la feien, jo pensava que era un llibre que portava molta més feina que l'anterior, perquè els adolescents tenen més complexitat i vaig necessitar un quant temps per pensar-hi, per escriure'l, però finalment ha sortit, sí, sí, és justament la continuació.
L'Alba Castellví fa moltes conferències i tallers per a famílies d'infants i adolescents a banda de veure'ls en sessió, en consulta, per mediar. I suposo que una mica era el clam a crits, no? Quan aquests pacients, entre cometes, quan aquests pares i mares anaven veient que els fills creixien i els problemes eren altres.
Sí, els problemes són uns altres, la manera de respondre-hi dels fills també és una altra. I ara aquí cal aprendre més estratègies d'un altre tipus i, a més, hi ha tota la qüestió dels riscos a l'adolescència que també preocupa molt els pares, que són un seguit de capítols a part. Sí, sí.
M'agrada molt un exemple que poses, Alba, només arrencar el llibre, que dius als 12, 13, 14 anys, depèn de cada infant i de cada família, de cop i volta, aquell monovolum en el qual anàvem tota la família i que havíem après a conduir i anar-hi prou bé tots plegats, passa que aquesta canalla, que aquests infants ja no volen anar amb nosaltres en aquest monovolum, sinó que ells volen conduir, i no el monovolum familiar, sinó un descapotable. I això vol dir que aquella harmonia que havíem més o menys aconseguit se'n va en orris, no?
Exacte, és a dir, quan ja fa una colla d'anys que més o menys has trobat la manera d'entendre's tots plegats, quan, seguint aquesta metàfora, ja saps quina música podem compartir en aquest cotxe i com funcionen els comandaments i on s'asseu cadascú i tots viatgem amb una certa harmonia, perquè fa anys que practiquem aquesta manera de ser junts com a família, resulta que ells això deixa d'interessar-los. Per tant, tot el que té a veure amb fer coses amb nosaltres, amb anar cap aquí, cap allà plegats, ja no convé, sinó que el que volen és fer la seva, a la seva manera. Per això dic que ells ja no volen conduir el monovolum familiar, sinó el seu descapotable. Dic, però volen que nosaltres en paguem l'impost de circulació i el combustible.
Vinga.
Perquè volen la seva independència, però és evident que no la poden tenir, perquè les condicions socioeconòmiques fan que haguem de continuar convivint en família dins la casa dels pares. I això comporta tot de conflictes de convivència.
Uh-huh. Al mateix temps, recalques que si això no passés, si aquesta harmonia no es trenqués, tindríem un problema. Per tant, vens a dir que és llei de vida, no? Toca conviure-hi.
Sí, de fet, si no passés, si no hi hagués cap conflicte amb un fill adolescent, potser voldria dir que no està fent bé el seu procés cap a la independència. Potser voldria dir que no creix al ritme que toca. Per tant, hem de considerar que és normal que hi hagi aquestes tensions que tenen a veure amb la separació. Tensions perquè ells volen més aviat allunyar-se, si les coses van com han d'anar, volen fer la seva cada vegada més, i nosaltres els pares el que volem moltes vegades és continuar-los retenint prop nostre, primera perquè ens els estimem molt i, per tant, sap greu aquesta separació, el que implica perdre'ls, i després perquè ens preocupa el que els pugui passar, si no mesuren bé els riscos, si s'equivoquen i nosaltres no ho podem evitar perquè no ho veiem prou de prop, això és una cosa que ens fa patir i que, per tant, també fa que tendim a mantenir-los propers en la mesura del possible, d'aquí les tensions en gran part.
A la portada del llibre sobre fons blau hi llegim Alba Castellví i Miquel, a continuació Educar i una miqueta més avall Adolescents. I entre les dues paraules del títol, entre aquest Educar, Adolescents, hi ha un reguitzell d'adjectius ratllats en vermell.
En vermell, en vermell.
Perquè no són afalagadors aquests objectius.
No, són tots negatius, són tot el que no ens agrada dels adolescents. Sí, sí, el títol complet del llibre és aquest, és Educar insolents, mandrosos, egoistes, desconsiderats, despistats, adolescents. I tots aquests objectius estan ratllats perquè sí que és veritat que l'adolescent sovint es comporta de manera insolent, sí que es mostra mandrós, sí que acostuma a ser més aviat egoista, més aviat amb els de casa que no pas amb els amics, eh? Tot cal dir-ho, amb els amics sovint són molt generosos, molt entregats els uns als altres. Sí que és veritat que els adolescents sovint són desconsiderats amb els altres i també són despistats, es distreuen fàcilment. Però també és veritat que això és el seu comportament, no és que sigui la seva manera intrínseca de ser. Jo a vegades parles de la... els dic, no és que el teu fill sigui un egoista, és que l'adolescència és egoista en si mateixa, respecte a la família, respecte als pares. Per tant, és un comportament que té ara, no vol dir que sigui una característica inamovible de la seva personalitat. Això pot canviar i nosaltres ho hem de saber viure i acompanyar perquè mica en mica es vagi transformant, cosa que passarà segur.
Tornant a les metàfores, al llibre dius que tu bàsicament el que dones és adob i aigua de rec. Explica'ns això.
Sí, adob i aigua de rec, no? Això ho dic, em sembla que és el final de la introducció, per dir que, bueno, que d'una banda calen idees i per una altra banda maneres de fer que les coses funcionin a base de tenir nosaltres una bona actitud que ens faci viure millor allò que passa. Perquè una cosa és el que passa i una altra és com ho vivim. Jo sempre dic que hi ha coses que es poden canviar perquè depenen de nosaltres, si més no en part, de la nostra actitud. Llavors hem d'aprendre quina actitud cal tenir perquè aquestes coses canviïn a favor nostre, a favor d'allò que ens interessa, d'allò que ens fa sentir millor, però n'hi ha d'altres que no es poden canviar, que són com són i que depenen d'altres, sovint dels nostres fills i de la seva manera de fer i de ser. Aquestes que no depenen de nosaltres són coses que ens poden fer mal viure, ja que no les podem transformar, excepte si les sabem entomar d'una altra manera, excepte si les sabem viure. Doncs per això hi ha un capítol també que es diu com viure els conflictes, a més d'un sobre com evitar-los i un altre sobre com resoldre'ls, no? Mentre no els podem resoldre i quan ja no els hem pogut evitar, què fem per viure els conflictes que passen? I això que deies de l'adob i l'aigua de rec, doncs sí. Això, habilitats, doncs són les que ensenyo en el llibre, per fer florir les actituds que calen i aigua de rec per mantenir la relació amb els fills saludable. Sí, sí.
Alba, sovint sentim a dir, o nosaltres mateixos afirmem, que educar avui és més difícil que mai. Estàs d'acord?
Sí, jo penso que sí. Jo penso que les condicions socials, vivim en una societat altament tecnològica, per la qual nosaltres no vam ser educats i que ens ve de nou. I també les condicions de la societat de consum, el mercat cada vegada ho impregna més tot, i el conjunt de referents que tenen els nostres fills, els influencers, els streamers, fan que els pares ho tinguin difícil, realment difícil. Estem educant per un entorn en el qual no vam ser educats, i per tant és complicat, perquè primer cal la nostra pròpia adaptació o el coneixement mínim de l'entorn per després poder-los orientar a ells perquè es moguin per aquí. amb seguretat i amb garanties de sortir-se'n íntegres. Per tant, sí, és molt més complicat, jo penso, que en altres moments d'educar avui.
Quan l'Alba col·laborava amb nosaltres, amb la Brúixola Educativa, més d'una vegada havíem punxat una cançó del Serrat i avui hem escollit un fragment. Escoltem.
Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.
Això és així, Alba, generació rere generació, oi?
Sí, i la veritat és que m'emociona molt sentir aquest fragment i penso que és un fragment que ens arriba al moll de l'os, oi? Quan el sentim, els pares de docents, perquè el Serrat diu una veritat com un temple, és inevitable. Ningú pot impedir que pateixin, que avanci el temps, que decideixin, que s'equivoquin, fins que un dia ens diguin adéu. I jo el que proposo és que, mentre això no arriba, doncs mirem de ser feliços al seu costat, mirem de viure serenament, perquè al final els records que s'enduran de casa són els de la infantesa, però també els d'aquest present adolescent que és més conflictiu. Doncs com millor vivim al seu costat durant aquest temps, més bons seran aquests records que s'emportaran per quan siguin grans de nosaltres. Doncs moltes gràcies per posar el fragment, perquè de debò que em fa molta emoció sentir-lo.
El llibre té més de 250 pàgines, molt recomanable d'inici a final, però em sembla, Alba, que molts pares i mares, quan el tinguin a les mans, aniran ràpidament a la segona part, que està dedicada a les estratègies per evitar viure i resoldre aquests conflictes amb els adolescents. Aquells pares una mica al límit aniran ràpidament cap aquí, a la pàgina Zènia Escaig, eh?
Sí, és veritat que el llibre té moltes pàgines, també és veritat que està explicat tot plegat d'una manera esquemàtica, idea 1, idea 2, idea 3, però és que se'n necessiten moltes per tractar amb els adolescents idees i sobretot com que cada família és diferent i cada adolescent també necessita a vegades les seves estratègies, jo vaig pensar que com més n'hi haguessin, més útil seria a més famílies. I té aquestes dues parts, que la primera és els conflictes i els riscos, com ara el sexe, el mòbil i les xarxes socials, les drogues, els amics, les relacions socials, el tema dels estudis i tal, i l'altra, que dius, d'estratègies concretes. Llavors, jo no podia fer només un llibre d'estratègies perquè, si no, els pares dels adolescents m'haguessin dit i què fem davant el risc de les drogues o què fem davant el problema constant que tenim pel fet d'estar enganxats al mòbil. Per això vaig fer aquestes dues parts, que són molt diferenciades l'una i l'altra. I sí, jo penso que els que vulguin anar a resoldre els conflictes de comunicació, per exemple, han d'anar a la segona part. Sí.
Ara hi entrarem en aquestes estratègies, però d'aquests riscos latents que hi ha allà fora, quin amoïna més als pares? Mòbil i xarxes socials, sexe, drogues, alcohol...
Aviam, jo no sé quina amoïna més, de fet, crec que amoïnen més els més greus, és a dir, les drogues, posem per cas, però sí que sé quin és el que molesta més, i el que molesta més és el tema tecnològic, és el tema del mòbil i les xarxes, perquè moltes famílies veuen com els adolescents no tenen altres interessos i la principal prioritat és la connexió, fins al punt que això resta molt de temps i molta energia per estudiar, per exemple, que queda sempre en un segon terme davant el desig, la tendència d'estar connectat per saber què passa a l'altra banda de la xarxa. I jo sé que això fa mal viure a moltes famílies, que els preocupa veure els ulls del seu fill permanentment pendents de la pantalla. Llavors és un motiu de molts estires i arronses en família, de moltes negociacions, de malestar, també de moltes preguntes, a quina edat han de tenir el primer mòbil, amb quines condicions l'han de tenir, què fem quan el mòbil és un problema, com aconseguim rectificar. Per tant, aquest és el problema, potser no més greu, però en canvi sí que més freqüent, sense cap mena de dubte. Per això hi ha tot un capítol dedicat a reflexionar sobre el mòbil, és a dir, com evitar que sigui un problema i quan ja és un problema, què fem, i les xarxes socials, com pensar sobre això i com ajudar-los a ells a pensar sobre el seu comportament a les xarxes, tant com a agents passius que consumeixen continguts d'altres com a agents actius que aboquen informació sobre ells mateixos. Jo penso que és un capítol important, que és un dels capítols de la primera part que probablement seran més llegits, penso, si més no, per la percepció que tinc del que preocupa la gent a través de les consultes que se'n fan o de les xerrades que se'm demanen últimament.
Quan dones estratègies, dius coses que d'entrada poden xocar els pares, com per exemple, no ens fan cas, oi? Aquest és el gran què. Doncs tu proposes, maneu menys.
Exactament. Maneu menys i deixeu que s'enfrontin més a les conseqüències del que fan o deixen de fer. És a dir, aviseu de quina és la conseqüència lògica que té la seva manera d'actuar i apliqueu-la. Moltes vegades els pares adverteixen que passarà una cosa si no es comporten com toca, però en canvi després això no passa per un excés de protecció. Perquè ves ara, no el perjudicaré pas d'aquesta manera. No deixem que s'enfrontin a les seves responsabilitats. Això és una estratègia que jo ja defensava a l'Educar sense cridar, que costa d'aplicar però que en canvi és d'allò més educatiu. Els adolescents no suporten que els pares els donin ordres i com més grans es fan, més malament ho porten. Per tant, com més ordres donem, més possibilitats de frustrar-nos tenim, perquè com més manats se senten, més es resisteixen a l'autoritat. I hem de pensar que en certa manera és normal. Al final, fixa't, Sílvia, què és el que diferencia un infant d'un adult? Molt senzill, l'infant és algú que, en tant que és dependent, rep ordres d'aquells de qui depèn. Li diuen com ha d'organitzar la seva vida. Quan els nostres fills eren petits, preníem moltes decisions per ells. A quina hora anaven a dormir, quines activitats feien, quan dinaven, què menjaven. A mesura que es fan grans, la diferència entre els infants i els adults és que una persona gran no depèn dels altres i, per tant, no rep ordres dels altres, decideixen més pel seu compte. Si volem continuar manant, els fem sentir petits. I com més petits els fem sentir, més necessitat tenen de demostrar que no ho són. Per tant, més es rebel·len contra aquestes ordres que reben i més tendeixen a voler fer les coses a la seva manera i no a la nostra. Doncs manar menys és una molt bona estratègia per tenir més bona relació i també per ensenyar-los a ells a fer-se més responsables dels seus assumptes, sempre i quan, òbviament, en cas de no complir la seva responsabilitat, tinguin conseqüències lògiques que se'n derivin d'això. I jo crec que això en el llibre està ben explicat a base d'exemples. Penso que és una de les estratègies més poderoses des del punt de vista d'una educació per una llibertat responsable, manar menys. I llavors hi ha un seguit de maneres d'aconseguir manar menys i que les coses es facin. I aquestes són les estratègies concretes que es van desenvolupant.
Hi ha moltes estratègies, moltes tècniques, però també sovint, o una recomanació genèrica que fas, és posposar la nostra resposta com a pares i mares i evitar aquell abraonament inicial.
Ai, sí, que difícil, eh?
I tant.
és difícil quan alguna cosa cou no gratar, no respondre. Però posposant les respostes, és a dir, d'això ja en parlarem d'aquí una estona, quan sentim que ens crema per dins, és molt útil perquè hi podem reflexionar i després podem fer una intervenció molt més precisa, molt més intel·ligent, que ja no contingui, per exemple, una crispació a la veu que farà que l'adolescent s'alteri tal com ho estem nosaltres i que, per tant, ens enganxem i entrem en un conflicte. Sí, posposar la resposta és un dels sistemes que va més bé i té a veure amb la nostra gestió interna. Llavors, tampoc no puc dir només això, era explicar com es fa per poder posposar la resposta, no? On ens hem de retirar, què hem de fer mentrestant per poder-nos contenir i si hem de respirar o com ho hem de fer.
Respirar tres vegades, dius, oi?
Sí, almenys 3 vegades. Sí, com a mínim.
Una altra cosa interessant que apunta l'Alba és que, com a pares i mares, hauríem de deixar de fer moltes de les coses que fem per ells per protegir-nos de la ràbia.
Exacte, sí, perquè, de fet, moltes vegades ens enfadem perquè sentim que són desagraïts, els adolescents. Mira, aquesta paraula també la podríem haver posat al títol i ratllar-la.
Sí.
No és que siguin desagraïts els adolescents, però sí que ho és l'adolescència, genèricament, en general. Nosaltres ens escarrassem per fer-los la vida més fàcil. Els fem multitud de favors. I ells, moltes vegades, no només no ho agraeixen, sinó que ens menys tenen i contesten malament, per exemple. Poden arribar a ser desagradables. Això ens fa sentir molt malament, no sé com ho has dit tu, ens fa sentir frustrats, com a mínim, perquè després de l'esforç que tu fas, doncs, rebre com a resposta el menysteniment o el menyspreu és clarament injust, no? És una mostra de desagraïment que, òbviament, no ens fa feliços. Doncs, què et sembla si, en comptes d'escarrassar-nos tant, ens escarrassem una miqueta menys? D'aquesta manera no ens sentirem tan mal agraïts i, a més, les coses que depenen d'ells dependran més de si mateixos, de tal manera que també valoraran més el que fins ara hem fet nosaltres o el que potser farem de tant en tant, però no tan sovint, perquè sabran el pa que s'hi dona per facilitar-los la vida en determinats moments. De manera que hem de ser menys servils, en general, hem de ser menys servils. Hem de deixar que facin més coses pel seu compte, quan són coses que els afavoreixen a ells i no a nosaltres. Oi que volen ser més grans i necessiten sentir-s'hi? Doncs això també passa perquè s'afavoreixin a si mateixos, en la mesura del possible, sense comptar tant amb el nostre suport tècnic, pràctic, en tot moment.
I, Alba, la pregunta del milió, que segur que et fan moltes vegades, quan s'acaba tot això?
Doncs sí, sí que me la fan, sí. Sí, me la fan mig rient, mig amoïnats, pensant que no sembla que s'acabi aviat. Moltes vegades s'acaba quan marxen de casa. Quan marxen de casa s'acaba l'adolescència. Per què? Perquè ja no depenen dels pares. I, per tant, com que han d'omplir la nevera amb els seus propis recursos, valoren les coses d'una altra manera i, a més, la convivència quotidiana ja no és tan frec a frec i, per tant, ja no genera tants conflictes. Molts estudiants que marxen fora perquè tenen les universitats o centres educatius lluny de casa comencen a tenir una relació molt més fluida amb la seva família a partir d'aquest moment, quan només es veuen de tant en tant. Al nostre país i al nostre context, al Penedès, molts estudiants continuen vivint a casa quan ja són persones adultes, universitaris, i per tant no és tan senzill com si marxessin en aquest moment ja per haver-se fet grans. Però és realment quan hi ha una distància amb la família quan canvia l'etapa. Mentre viuen a casa, necessitarem encara adoptar totes aquestes estratègies per conviure-hi en pau, perquè continuaran comportant-se com els nostres fills. I és per això que hi ha una estratègia que a mi em sembla molt, molt bona i que no és fàcil d'explicar, el llibre està explicada, que és el mètode Colloc. Per mi el mètode Colloc, que consisteix en comportar-nos cada vegada més amb els nostres fills com si fóssim companys de pis, en francès, col·loc vol dir company de pis, ve de col·locataire, fa que ells vagin assumint més responsabilitats i ens vagin tractant més com un igual que no com un pare, com una mare al seu servei. Per adoptar aquest altre punt de vista, de dir, més que no pas amb un fill que depèn de mi, visc amb un adult que econòmicament no es pot mantenir i, per tant, coneix la casa comuna. Adoptar aquesta visió fa que a poc el caràcter de la relació vagi canviant. Es converteix en una relació més igualitària, més respectuosa, perquè ja no hi ha qui mana i qui obeeix.
Aquest ha estat un tastet només d'aquest Educar adolescents, manual per viure sense conflictes amb els fills i ajudar-los a créixer, de l'Alba Castellví, que trobareu a Angle Editorial. Alba, un plaer retrobar-nos i conversar aquesta estoneta. Molta sort amb el llibre.
Moltes gràcies. Bona lectura.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
El temps és hora, la ràdio passa ja mig minut llarg de 11:15 i arriba el Josep Maria Soler amb les notícies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim doncs aquest repàs a la informació d'àmbit comarcal dins del Penedès en xarxa i us expliquem que el proper dimarts, 2 de novembre, començaran els treballs de nova urbanització al carrer del Comerç, un projecte que s'inclou dins del Pla d'Intervenció Integral del Centre i el carrer del Comerç. L'àmbit d'actuació abasta tot el vial del carrer, des de l'Avinguda de Barcelona fins a l'Avinguda de Vilanova, inclou una part de la llosa del cobriment del ferrocarril. Les actuacions previstes suposen una continuació d'intervencions realitzades en fases anteriors de la urbanització de la llosa, com les que es va fer al passeig Rafael Soler, a la plaça de la Creu de Santa Digna i al carrer Papiol, i que donen un sentit unitari a tot el projecte d'urbanització de la cobertura de la via del ferrocarril. El projecte preveu reurbanitzar de forma integral un total de 8.122 metres quadrats. També s'ampliarà i enjardinarà la vialitat destinada a vianants i bicicletes, pacificant el trànsit rodat i creant dos petits espais públics enjardinats en dos extrems del carrer del Comerç. El pressupost d'adjudicació d'aquestes obres és d'1.750.000 euros. Els treballs tenen una durada prevista de 10 mesos. Durant aquesta setmana hi haurà una implantació logística prèvia que afectarà l'aparcament sobre la llosa tocant a l'Avinguda de Vilanova i la plaça de la Creu de Santa Digna, on s'instal·laran tots els materials i maquinària. La primera fase de les obres, des de l'Avinguda de Vilanova fins al carrer Cortina, afectarà el trànsit rodat, però garantint l'accés al veïnat. I a partir del 15 de novembre començarà la segona fase amb major afectació pels carrers d'aquesta zona. I hem de comentar-vos, d'altra banda, que Gelida obre la inscripció a la 31a edició de la Fira d'Artesans i Mostra d'Entitats de Santa Llúcia. Aquest any se celebra la 31a edició d'aquesta Fira d'Artesans a Gelida, una de les activitats que s'emmarquen en aquesta festivitat tan arrelada per Santa Llúcia en la tradició d'aquest municipi de l'Alt Penedès, cada vegada més reconeguda arreu. La Fira d'Artesans està oberta a tots aquells artesans que treballin personalment el disseny i l'elaboració dels seus productes únics i també aquelles persones que s'esforcen per recuperar antics oficis. La participació a la Fira també s'entén en les entitats de Gelida o rodalies que vulguin estar-hi presents, als quals se'ls reservarà un espai destinat a la mostra d'entitats. Les sol·licituds s'han d'entregar abans del dia 12 de novembre a través del web www.gelida.cat o presencialment a l'Ajuntament de Gelida. I us parlem d'una actuació policial contra dos comerços de Calafell que venien productes falsificats d'Apple i Huawei. Una operació conjunta de la Guàrdia Civil i la Policia Local de Calafell ha suposat el decomís de 179 falsificacions d'aquests aparells tecnològics. Eren falsificacions de les marques Apple i Huawei que, en cas d'haver-se venut com a productes autèntics, haurien suposat uns 6.300 euros. La investigació es va iniciar quan es van detectar dos establiments del municipi que comercialitzaven aparells i complements falsificats. Eren productes que portaven logotips de les marques esmentades com si fossin originals. Després de fer diverses comprovacions i un seguiment dels dos comerços, es va fer una entrada als locals. Es van trobar fins a 179 aparells i complements falsificats que van ser comissats. En total hi ha 4 persones investigades. I ja per acabar us expliquem també que l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues ha posat en marxa la campanya M'agrada la copa, em cuido a mi i al medi ambient. La campanya M'agrada la copa, em cuido a mi i al medi ambient vol conscienciar sobre els diversos beneficis en l'ús de la copa menstrual i alhora busca normalitzar la menstruació com un procés saludable i lliure de tabús. Va adreçada a persones joves, emprenedores al municipi, empadronades al municipi, volíem dir, d'entre els 16 i els 25 anys. Totes han rebut un tríptic personalitzat per tal de poder anar a la farmàcia del poble a buscar gratuïtament una copa menstrual i rebre assessorament individualitzat. Aquesta campanya es complementa amb localitzar els lavabos públics als equipaments municipals on es pot netejar la copa menstrual de forma privada a través d'un adhesiu identificatiu i d'un vídeo divulgatiu penjat a les xarxes de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues.
Penedès en xarxa.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Són gairebé 6 els minuts que passen de 10:45 i com cada dimecres és moment de donar veu a la nostra gent gran. Queden pocs dies per la castanyada i ja fa uns quants dies que veiem i mengem panellets, no tantes parades de castanyes, però sí alguna, i una de les tradicions que han vingut d'Estats Units per quedar-se al Halloween. Avui volem saber si us agrada aquesta festa, si fareu panellets i menjareu castanyes, si us celebreu, en definitiva, què en penseu del Halloween, que agrada tant als joves i als infants. Les primeres convidades les tenim aquí mateix, a Ràdio Vilafranca, i són la Fina Milà i la Natàlia Navarro. Bon dia a totes dues.
Bon dia,
Sílvia.
Us agraden les castanyes i els panellets?
Sí, m'agraden més els panellets, per això. Les castanyes m'agraden, però no sóc una fan de menjar castanyes. Una miqueta, perquè és el dia, i si són calentones i així. Però, en canvi, els panellets, com que n'hi ha tanta varietat, si els fas, és bonic. I si els compres, pots triar els que més t'agradin, sí. No?
Natàlia.
Sí, jo també sóc com la Fina. M'agraden més els panellets que la castanya. Bueno, i els boniatos també, eh? A mi m'agraden els boniatos, ben calentons, són bons, sí.
I el panellet, quin és el rei? El de pinyó?
Home, el rei és el de pinyó, sí. Tot i amb això, m'agraden, saps aquells, no sé com són, típics, però que dintre porten un tall de confitura
de codony.
També m'agraden aquells, eh?
I el de llimona també,
sí.
I... Ara que hi ha tantes varietats, abans no hi havia tantes, però bueno, sí.
Sí, pots triar, doncs vinga.
Doncs seguim descobrint què us agrada més d'aquests dies i ara anem a buscar més protagonistes, anem fins a Domenys Ràdio. Laia Batlle, bon dia.
Hola, molt bon dia a totes tres. Ja ho sabeu, aquí a Domenys Ràdio ja tinc a punt les dues persones que ens acompanyen cada dimecres, la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell. Benvingudes a totes dues, com esteu?
Bé.
Bon dia, molt bé, sí.
Bon dia.
Anàveu parlant de panellets i la Conxita anava fent sí, amb el cap. Conxita, t'agraden molt els panellets, o què?
Sí, m'agraden, moltíssim, moltíssim.
I en fas?
Bueno, com tot el dolç, sí, cada any.
I ara aquí, la pregunta estrella, amb patata o sense patata?
Sense patata, que la patata, com no sigui bona, es palla el panellet. Moniato.
Moniato.
Li poso un moniato, patata no.
Molt bé, molt bé.
Sí.
I quin és, com preguntava la Sílvia, el teu panellet estrella?
Pues els dos que han dit, els de pinyó, m'agraden tots, cuidado, però els de pinyons i el que porta codony.
Mm-hmm, molt bé.
El codony m'agrada moltíssim, també.
I Eulàlia, tu ets més de castanyada o de Halloween? Aviam.
Aviam. Jo, si t'he de ser franca, no sóc ni de castanyada ni de Halloween. Perquè, vull dir, la castanyada a mi no l'hem feta mai a casa, ni l'hem... Vull dir, bueno, les nenes quan la feien a col·legi, però vull dir, jo a casa no l'he fet mai, de dir avui perquè és el 30, o el 31, o el 30, no sé quan es fa. El 30, es deu.
31.
El 31. El 31 a l'1.
Ah, bueno, doncs el 31 és el meu dia d'aniversari de boda i tinc altres cabones.
Ah, tens una altra celebració.
No, però vull dir, ja, mare, ja no ve d'aquí, perquè tal és el 31 com el 33 per celebrar l'aniversari. Però em refereixo que, doncs, no, jo... I els panellets m'agraden, les castanyes no. Les castanyes no m'han agradat mai. I ho he provat de menjar-ne tant de calentes com de crues. I és una fruita, diem-li, que no m'agrada. No m'agrada. La trobo com espessa, no sé. Vull dir, no m'agrada. M'estimo més ametlles. I els panellets sí que m'agraden molt, però jo no en faig, no n'he fet mai, ni en faré. Però llavors, si n'he de comprar, doncs en comprem... poquets, perquè doncs primera que doncs a casa no es comenen amb ningú i segona que no és un dels postres que a mi m'atragui molt. M'agrada menjar-me'ls, però doncs no. A més, quan has provat els de casa, els que fan a les pastisseries són bons, però com els que a vegades me'n regalo algun o altre, que em veu pobreta, aquesta no en té, i ara n'hi donaré i me'n donen, però si no, pocs ne comprem.
Senyores, anem a buscar el senyor de la tertúlia, a Canal 20, a Olèrdola, Raimon de Cara i Josep Castellví, bon dia.
Bon dia, ja el tenim aquí amb nosaltres, el Josep Castellví. Josep, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Tu ets més de castanyada o de Halloween?
Doncs pues mira, jo diria que de res. Vull dir, quan és el moment que tens uns fills petits, encara t'agafes amb una cosa i amb l'altra. Però quan ja els tens grandots, ja no d'això en ses. Jo el que ara ja estic preocupat és amb la Fina i la Natàlia, que ens tenen de fer la seva propaganda, que suposo que han vingut
Josep,
per això.
Josep.
Suposo que heu vingut per això, no?, per fer alguna propaganda.
Home, jo hi ha molts dies que et sento, també, però llavors no puc posar cullerada,
bueno, ja,
perquè et sento i prou.
Ja. Però vull dir que vosaltres avui heu vingut perquè deveu tindre alguna festa, no?
Bueno, pensat, no ens hem parlat res, perquè ens hem trobat ara a baix, també. Però jo sempre penso que el que surti, ara mateix, saps què estava pensant? Que tant el Josep com... com es deia la senyora que parlava abans?
L'Eulàlia.
La Xixita.
Bueno, que hauríeu de posar una pastisseria cada un, perquè veig que no us agrada gaire el dolç.
Sí. Perdona. No, jo he dit que m'agradaven els panellets.
Bueno,
el dolç sí que m'agrada, perquè m'agraden les pastetes bones i m'agraden els dolços bons i m'agrada tot. Els panellets és una cosa que fes passos.
Panellets no. Jo vindria, compraveu-vos panellets... Escolta, a mi m'agraden, o sigui que vindria a comprar, perquè...
Bueno. Ja tindríem una clienta.
Que sí.
Jo el que és el treball manual de fer coses d'aquestes no és el meu fort. Mira que a la meva vida he fet 3 coques. La primera em va sortir malament, la segona també, la tercera també, i vaig dir que aquí s'acaba la història de la coca. Com que em venen, jo no faig res. De reposteria a casa, no faig
les pastisseries tenen client assegurat. La pastisseria té el client assegurat.
Oh, i tant. I m'agraden, ja he dit, molt les coques, que sé jo, de full, de crema, de nata, el que trobo.
El que et posi pel davant.
Oh, i tant.
Sí.
I però ja dic, els panellets és una cosa que m'agrada de menjar-me'ls, però no faria cap pas.
Vull dir, sí, però són bons. Sí. Jo els havia fet a casa.
Jo no dic que no siguin
ara
bons,
no.
Jo dic que a mi no m'agraden, o que no.
És cansat.
Però fa festa. Fa festa.
Vols dir?
Escolta, i a més... a més dels panellets, això que heu dit, de celebrar la castanyada. Escolteu, s'ha d'anar a ballar, s'ha de sopar, s'ha de fer amb un grup d'amics i vinga, una mica de
gresca.
Bueno, què us sembla?
No va bé? Sí. Jo, si surt algun sopar amb algú que encara no hi ha res planejat, cap problema. Vull dir, puc panelleta, menjaré algun, castanya no. Però em refereixo que doncs... que sí, que, però doncs puc anar a sopar igual sense ser castanyada, no sé si m'explico.
Doncs,
jo quan en realitat vaig gaudir de la castanyada va ser quan la meva filla anava a l'escola. Perquè llavors feia de castanyera amb el meu mocador cap, el davantal, etc. No? I llavors venia la filera de nens amb la seva paperineta que havien fet perquè els hi posessin les castanyes i això, i la meva filla sempre deia anem allà, que està la meva mare, anem allà.
A mi m'agradava
la festa. I llavors quan entraven els pares els hi donaven també castanyes i un porronet amb vidors i això. Mira, ho recordo molt de carinyo.
Sí, jo també, m'agradava molt això de la castanyada, quan anaven les criatures vestits de castanyades.
Abans a moltes cases es feia mistela, quan era el temps de collir raïms. Després molta gent tenia una bota i s'estrenava la mistela per menjar els panellets. O sigui que una cosa anava, portava l'altra.
Lligava l'altra.
Aquí a Sant Jaume, això de la mistela, hi havia 3 o 4 cases, ja de tota la vida, que feien com... aviam qui la feia la més bona, perquè es veu que no tot és igual, depèn del que hi fan o qui posen.
El punt que li dones.
Sí, no ho sé, jo no n'he begut mai, vull dir, tampoc no sóc de veure res. Llavors feien com una mena de pugna, saps?, entre ells. Això, vull dir, llavors, aviam, perquè vull dir, quan anàvem, teníem la coral parroquial aquí a Sant Jaume, normalment eren 3 o 4 que venien a cantar la coral, i llavors cada dia cataven una. I van, el del Mateu és més bona. No, a mi m'agrada més el del Josep. Vull dir que llavors cadascú deia, però dic ells tots cofois amb la seva mistela.
Feien una mica de competència entre ells, no?
Sí,
la mistela...
una competència sana, evidentment, però...
La mistela sí està feta a casa. Jo veig que la gent, abans hi havia molts pagesos aquí a la zona, que també n'hi ha, però tenien a casa seva una miqueta de botes i això, no? Doncs la mistela és més fineta que el moscatell. Vull dir, entra més bé, no? I és bona.
Jo no l'he tastada mai, no m'ha vingut mai.
És bona,
jo poc, perquè no el veig gaire, i ara ja fa anys anys i panys que no la toco. Però sí que
però
és
una
més fineta.
Una copeta s'ha de fer.
Amb espanellets, sí. Clar que sí.
Escolteu, bueno, jo sí que no se m'oblidi no una cosa, perquè d'una cosa a l'altra he sentit que algú fa l'aniversari, una d'aquestes senyores, jo. El dia 31,
sí,
doncs escolta, per molts anys i felicitats i a celebrar-ho, eh?
Sí, sí, sí.
Oh, i tant.
Això és important.
46 anys farà.
46, mira que maco. Veus? Sí, sí. Home, no s'ha de celebrar,
ja fa, ja fa uns quants
tant,
anys, això, sí.
I tant que s'ha de
si Déu vol, sí, ho celebrarem. I tant que sí. Tot va com ha d'anar, sí.
Home, són
com
coses que...
Com diu aquell de Port Bo, si tot va com ha d'anar, la cosa no. Celebrarà.
Ah, són coses que no es poden...
Josep!
Sí, no, estic Josep. Escoltant, però...
Hola!
A Josep el que passa que li agrada més el Halloween, segur.
No, això americà...
No ho crec.
No. Això americà no, eh? No.
És que no, jo no. Ni tampoc.
I l'únic que...
Doncs ara, per aquí es practica, això del Halloween.
Sí,
bueno,
són costums.
No sé si us passa a vosaltres que al poble els nens van casa per casa... I van demanant i coses d'aquestes. Bueno, mira,
sí,
això...
Donar carmels, només els hi pots donar carmels, tio.
Sí, així, nosaltres només donem carmels.
A més es disfressen, això aquí a Sallau no n'he parlat. Però Lleger, que és un poble veí, no? És del municipi de Sant Jaume, però es diu Lleger, no sé si ho coneixeu.
Sí. És abans d'arribar a la dreta, em sembla. Quan vens de l'Arbós, però hi trobes Lleger, no? Banyeres, Lleger...
Sí, Banyeres, llavors, molt bé. Doncs allà sí. Llegir, però pertany al municipi de Sant Jaume i ells sí que fan un Halloween i fan una cosa que diuen ara no me'n recordo, triqui-truc o no me'n recordo
truco. Sí, sí.
Truco.
Però escolteu, això és cosa americana però,
doncs diu que sí i a més ja han fet la societat ja han fet un programa que diu que doncs la canalla passaran i que tinguem que la gent que tinguin caramels a punt i Sant Jaume no vindran, evidentment perquè doncs clar, vull dir, és a la nit però doncs ho fan a llegir vull dir que, doncs, per això et dic que doncs, i la canalla els disfressaran i faran la mar de festes, veu?
Sí, els crios disfruten amb això.
Sí, bé,
és una novetat, però a mi no m'agrada.
Sí.
No, tampoc. El que diu... Espera, no?
Josep.
Josep, perdona.
Josep.
Que no, que
bueno,
totes
si poses
costums
Josep
Pere,
o Pere Josep, tampoc
Josep
no
passa. Pere, molt bé.
No passarà res.
A mi tampoc. Aquestes costums americanes és el que abans deia la senyora Fina.
Veus les nenes vestides de bruixa... que parten una aranya que la tiren amb algú pel carrer i donen, ui, i la gent, bueno, és cosa de canalla.
Sí, cosa de canalla. I la Franca ho fan, doncs?
Ho fan famílies, més que res, vull dir, no...
No,
aquí a Vilafranca fan la castanyada, això sí, perquè jo m'hi vaig apuntar i ho fem el dia 31.
Veus?
Aquí al casino de la Rambla, suposo que ho coneixeu, el casino.
Sí.
Doncs mira, es torna a fer, que l'any passat no es havia fet. I...
L'any passat no es podia fer.
Per això. Que, doncs també ho trobo bonic, que es tornin a fer coses que ja eren
però,
tradicions.
Però llavors, sopeu i balleu o coses d'aquestes?
Bueno, ballar no ho sé, però sopar i música sí que
n'hi ha. Home, si surt l'ocasió de ballar, i tant, la Fina, clar que sí.
Jo aviat canto i ballo, eh?
Els tenim de recordar els nostres temps de balladores.
Sí. I, bueno, i després escolta... també hi ha... Passem d'una part a l'altra, no? Que
sí,
també hi ha
però
la
això de la castanyada és d'uns anys cap aquí, perquè jo, quan érem naltros joves i canalla,
no
jo no em havia sentit a parlar gairebé mai.
Jo sí.
Vull
sí,
dir,
jo sí, eh?
Quan érem
sí.
Joves. Jo ho vaig començar a conèixer quan les nenes van anar a l'escola, que ho van fer conèixer a l'escola, però vull dir, en particular a casa i tot plegat, vull dir, no ho havíem fet, no ho coneixíem. Almenys
això a vegades és qüestió
de costums,
dels pobles o de llocs, sí. Perquè jo aquí a Vilafranca, bueno, a casa meva, diguem, no parlo per general, sinó a casa meva, me'n recordo que sí, que sempre fèiem els panellets, la mistela, això que us deia,
Això me'n recordo de la mistela. No parlaven.
Sí,
els panellets sí, perquè a casa meva sí que en feien. Quan hi havia la iaia i la mare, sí, panellets per tots sants. Però els panellets per tots sants, no parlaven de castanyada. Però, esclar, el consumisme es va inventar la castanyada i som-hi.
I som-hi, sí, eh?
Sí, no, la gent doncs han respost bé, perquè faig que es fa i encara es continua.
Oi tant. I després també jo dic...
I que no desapareixi, perquè és molt d'aquí.
Oi tant, sí. És molt català, oi? La castanya.
Tot i que les castanyeres estan desapareixent, eh?
Sí,
no n'hi ha pas gaires.
Sí.
Però aquí a Vilafranca, allà a la plaça Bueno, que hi ha l'hotel Pere III, perquè aquest dia va venir teatre. I ja hi era,
sí,
hi
on som nosaltres, a la plaça Penedès.
Sí. Aquí davant, on estem.
És l'única que hi ha.
No, no són d'aquí, són gent que ve de fora, que es
bueno,
lloguen.
Però hi passen però una bona passen. Temporada, sí, eh? Sí, si veniu, sí, a vegades sí, hi passen no, 3 o 4 mesos.
Sí, sí. Sí.
Ja, al meu barri Barcelona sempre n'hi havia un allà, en el meu barri, ara ja... No sé si serà, perquè com que fa tant temps que no... Vaig poc, vaja, vaig poc.
Però aquí a Vilafranca sí. Potser no hi ha cap més que aquesta.
Jo crec que sí.
A vegades en ja algun supermercat hi havia a l'entrada una senyora vestida de castanyera amb la, el dia, diguem, de... O sigui, que en aquest cas fora dissabte o diumenge, no. A l'entrada del supermercat, no sé si era l'Esclat, o Cal Ametller, potser. Es no posava una iaia vestida amb el mocador al cap i el mocador de fer farcells i les,
bueno, no crec que fos,
les castanyes.
No crec que fos una iaia, eh? Era un noi jove...
La imatge...
Un noi jove vestit de iaia.
També.
Bueno, escolta, jo encara ho faria jo, eh?
Ah, sí, però...
Una cadireta encara ho faria.
Però es vindrà sí. Hisenda i et traurà la paga. No, res. Ah, això està en el tanto,
sí,
eh?
Sí, sí. Deixa't estar, que ja m'han tret prou.
No, però deu ser promogut per la mateixa empresa.
Sí, sí, home, però...
Suposo que sí.
Deu ser un senyor vestit.
No serà ningú...
Hi havia un dependent d'allà amb el guarneixer.
Sí, però bueno,
i andant,
no? Ui, els
és per fer una mica d'ambient, no?
A Barcelona, a Barcelona allà a la cantonada que pujava cap al carrer Aribau, sempre sí. Hi havia una senyora,
sí, senyora,
però a Barcelona n'hi havia moltes castanyeres.
Moltes
n'hi
havia.
Davant del
moltes,
cine Bilbao, del cine Aribau. Sí,
home, Aribau, sí. Allà sí, sempre.
Sempre hi ha sigut. Ara sí, no potser ja no hi és.
I al costat de la universitat, la central, la de Barcelona, també. I la gent hi anava, i comprava, i te l'embolicaven en paper de diari.
Ah, sí.
No com ara.
És com està manat.
Sí, sí.
En paper sí, sí. De diari.
Ah, sí?
En
paper,
sí, sí.
De diari.
Paper de diari.
Sí, clar. Home, perquè es manté més, bé, sí. Millor l'escalfor.
Sí, sí.
No. Bueno, doncs que teníem no... aquelles... Quan jo tenia la botiga, que tenia la botiga la iaia, hi havia unes paperines de paper
d'estrassa,
i aquelles paperines són com les que donen els xurros.
Sí, sí, sí.
Vull dir, d'aquelles paperines...
No, però aquí el típic és la paperineta
de diari.
De diari,
que aguanta bé l'escalfureta i...
Ara aquí has de
fer... És el que hi havia i és el típic, direm.
Aquí deu ser la fura. Aquí et donen la fura amb les...
Que es menja les castanyes, la fura allà.
La fura i et donen les castanyes.
Jo dic la Vanguardia, ves.
Però la fura no té masses fulles, eh? Vull dir, abans era la Vanguardia, el periòdic.
Allà n'hi havia moltes, sí.
No dona per moltes castanyes.
Tots els diaris s'han anat aprimant, eh?
Sí, sí.
Si algun dia comprem un diari, dius, oi, què és això? Quatre fulls, com aquell que diu, oi?
És que molta gent ja ni el compra, perquè com que ho pots llegir per internet...
Clar, i el digital.
Sí, el digital. Jo estic sòcia de La Vanguardia i d'un altre diari. I veig que la gent no compra diaris.
Però, en canvi, a mi m'agrada tocar el paper.
Sí, a l'olor del diari.
Com un llibre, no? Obrir un llibre és més maco que no pas llegir.
Sí, sí, sí.
Escolteu, i a més de tot això, ens n'anem... Quan és la festa de la castanyada? Quan es fa?
El dia 1.
I per mitjà.
31, a la nit.
I el dia de Tots Sants és el dia que per això celebrem la castanyada, perquè l'endemà és la festa, i llavors també hi ha, jo sempre penso el dia de Tots Sants, ja hi penso una setmana abans, tenim un record per totes les persones que ens van deixar, i anar al cementiri, ja sé que hi podem anar tot l'any quan vulguem i sempre que ens ve de gust, però diu que ningú no mor mentre se'l recorda.
Sí.
I doncs tant. Això, mira, m'agrada aquesta aquí. Frase.
Val. Però jo discrepo amb això del cementiri.
Sí, no,
el cementiri,
per què?
Jo, perquè sí. Perquè jo, vull dir, el pare, per exemple, o la mare, o el que sigui, jo els porto el cor sempre, no tinc d'anar al cementiri per recordar-los. Jo vaig al cementiri, jo sempre hi penso, vull dir, tinc moltes... No hi ha dia que no hi pensi, vull dir, ni amb els ares, ni amb la iaia, vull dir, hi penso.
Es pot recordar sempre,
per això
si pot anar
els cementiris
sempre.
Hi són, perquè, esclar, en puesto altre han de posar els difunts, no?
Clar.
Però hi vaig per netejar el nínxol un cop l'any.
Per netejar,
no?
Sí.
Per netejar i perquè quedi, doncs, més o menys potable, però de bona fe. Ho trobo una cosa que no...
No t'agrada.
I vaig per obligació, bueno, doncs.
Jo sempre...
I m'he creat aquesta obligació
d'anar-hi. Tots hi tenim algú, i segurament algun dia serà el nostre destí. Vull dir,
sí, sí, sigui...
Sí,
clar.
Sigui,
no,
en pols,
no,
o sigui...
No, Si em volen creure, jo no hi seré.
No, ni jo tampoc.
No, no, jo sempre dic que això es té de fer en vida. Per tant, la mort... Ja està, estàs allà dintre d'un forat.
Sí.
I alguns ja no estan a dintre d'un forat, sinó que estan en pols. Estan en pols.
Bueno, el pitjor és quan hi ha molta gent gran que estan vius i potser ningú se'n recorda.
Aquest és el problema.
Això és el pitjor, això és pitjor.
Això és molt trist.
Això és el pitjor.
I en canvi, el record són macos.
Està mort i sense acabat, no?
Jo el que crec... I mires l'estampa de quan vam fer la comunió, l'estampa del casament, tot això. No us agrada mirar fotografies?
L'altre dia ho vaig sentir, vols dir?
No,
a casa. Al cementiri no, dona.
No, però al cementiri... Ei, que al cementiri hi ha moltes fotos, de la gent.
Sí, moltes.
Jo, vull dir, de gent que coneixes o que has conegut, i quan hi vas penses, mira, què tens allà, vull dir que doncs... I gent que hi ha moltes fotos, no, jo a casa sí que me'ls miro, sí.
Per això que val la pena recordar i mirar fotos antigues, que com dius, si vas, segur que has anat doncs al cementiri i has vist les fotos que hi ha allà, però i a vegades veus persones que dius, ai, aquest també està aquí, si em semblava que l'havia vist, i podia fa 4 anys que hi és, oi? Però, bueno...
A veure...
Això de les fotos que dieu, jo tinc l'àlbum de casament, evidentment, esclar, com tots, jo em vaig casar l'any 75 i tinc un àlbum, la mar de guapo. I fa molt de temps que no me l'he mirat, perquè passo revista i la meitat d'aquella gent ja no hi són.
Ja no hi són. No hi són,
no hi són, eh? Vull dir, penso, ostres...
Però bueno, són records macos.
Això ens passarà aquest any, el Nadal, que llavors recordes que gent que falta. Aquest és el problema de veure fotos o passar festes, no? Que quan hi ha aquestes festes assenyalades, llavors trobes a faltar aquesta gent. Això sí que fa pena, no? Fa pena
de... Aquest any potser més que altres anys, oi? Perquè se n'ha anat molta gent, oi?
Se n'ha anat molts.
Josep, Conxita, Eulàlia, Fina i Natàlia, moltes gràcies per acompanyar-nos. Com sempre, és una delícia escoltar aquesta mini-tertúlia. Que passeu bona setmana, bona castanyada, Halloween, Tots Sants, i ens retrobem la setmana vinent. Adéu-siau.
Adéu. Gràcies.
Adéu. Adéu. Adéu.